més, ens toca conèixer andorrans que estiguin estudiant, fent projectes, fent coses fora del Principat d'Andorra, i avui ens toca parlar amb l'estudiant de Filosofia Política i més concretament Ecologia Política, Mateu Brac. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com estàs? Benvingut al programa.
Bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu per venir. Ja saps que ens fa molta il·lusió anar coneixent què és el que passa fora de les nostres fronteres. I ara et deia abans de començar, et presentaré també com a portaveu de Fridays for Future, perquè aquella gent que segueix l'actualitat, ara fa uns dies que esteu bastant paradets, però sempre ha sigut la cara visible de Fridays for Future a Andorra, no?
Sí, bueno, ara fa un temps que estem parats, perquè justament estem la majoria estudiant a fora, llavors és complicat.
Expliquem això, aquesta decisió d'anar a estudiar filosofia política, i més concretament, perquè a més m'ho vas escriure tal qual quan et vaig proposar de venir, ecologia política.
Sí, bueno, jo quan estava, bueno, vaig estudiar al Liceu francès i la filosofia, vam començar l'últim any d'aquí al Liceu, començàvem la filosofia i recordo que em va atraure molt, no? Que em va cridar molt l'atenció i llavors pues, vaig voler continuar i a mesura que vaig començar a fer els estudis i tal, vaig veure que hi havia la branca de la filosofia política, que és la filosofia que s'interessa sobre els temes polítics, no? D'organització de la societat, etc. Però que és molt, molt ampli, o sigui, pot ser super liberal o fins als moviments anarquistes i companyia. I llavors jo, dintre d'aquest tema, vaig començar a interessar-me en l'ecologia política per raons
òbvies, no?
Òbvies de... Bueno, perquè sempre he tingut aquest... Bueno, sempre, no sé. Però des de petit he tingut aquesta sensibilitat en la qüestió ecològica, mediambiental, i, bueno, no sé per què. No? Bueno, suposo que, bueno, perquè per raons familiars i també perquè a Andorra estem envoltats de muntanya, llavors és fàcil també tenir aquesta sensibilitat, no?
Com veus a dia d'avui aquesta sensibilitat pel que fa al canvi climàtic, al medi ambient?
Andorra o de manera general?
Primer Andorra i després ja m'ho dius de manera general, perquè em sembla que varia una mica, no?
Sí, jo crec que, aquí a Andorra, justament, jo crec que aquí a Andorra el que podem observar és que la sensibilitat existeix. Uh-huh. El que és una sensibilitat d'una ecologia neoliberal portada pels partits de dretes que governen Andorra i que és un tipus d'ecologia amb el qual jo no m'hi trobo gens, però que creu que el progrés econòmic permetrà salvar el planeta. Uh-huh. I per això fem projectes una mica... promovem el reciclatge, etc. Però no és una ecologia radical en la qual jo m'hi trobo més, etc. Llavors, pues, aquí a Andorra... Jo crec que hi ha ideologia, hi ha consciència mediambiental, però és una consciència mediambiental d'un cert tipus i molt situada socialment.
Potser també perquè és complicat aplicar, no?, algunes de les mesures que es prenen a nivell europeu, a nivell mundial, doncs aquí al país, perquè al final, deies, és un país envoltat de muntanyes, tenim tres carreteres comptades i potser això també és complicat, no? El fet de, primera, pensar cap on volem anar i, segona, poder-ho posar en pràctica, poder-ho posar doncs, amb aquests autobusos que vagin doncs, més plens, no perquè ja no hi cap més gent, no, però que hi hagi més línies de bus o que hi hagi més concurrència, no?
Sí, després també hi ha una qüestió amb ecologia política, és a vegades cal no fer res.
Ah?
Per exemple...
O sigui, quedar-nos tal qual.
No, és més aviat rebutjar alguns projectes, ara no és la qüestió de la discussió, però, per exemple, un heliport, etc., desviacions, etc., doncs no són projectes que podem només obviar i ja estem fent un gran pas, no?
I amb el tema del tramvia, perquè també hi ha hagut molta teca amb això del tramvia aquí a Andorra, això tu com ho veus? Des del teu punt de vista estudiantil,
sí,
estudiant aquesta part d'ecologia política,
Honestament ho he seguit de molt lluny, però perquè no és una possibilitat com una altra de tenir un mitjà de transport sostenible, després s'ha de veure com es fa, amb quines conseqüències sobre el medi, etc. I sobretot quines conseqüències socials, perquè si construir un tramvia costa, una fortuna i que després es ressent amb el preu del tiquet de transport, etc., doncs tampoc és interessant. El que jo considero que és el tipus d'ecologia que es porta a Andorra, si se'n pot dir ecologia, però bueno, que és aquest capitalisme verd, que al fons el que promou són que les tecnologies salvaran el planeta i que hem d'anar fent bueno, projectes i sempre més.
I estudis, no te'ls deixis dels estudis.
I els estudis, exacte. I és un tipus d'ecologia que, per exemple, promou el cotxe elèctric i que en realitat no es pregunta mai de saber quines conseqüències socials també pot tenir això. Si el tramvia és una bona solució i que es fa correctament i que no té cap impacte sobre la societat, un impacte positiu, pues endavant, si ha de ser un cost suplementari que es veu amb augment de taxes o no sé, un preu del tiquet més elevat, etc., pues s'ha de qüestionar i potser no és la solució. No ho sé. Jo, bueno, la veritat, ho he seguit de molt lluny, així que tampoc.
Estarem pendents a veure què és el que passa i si realment doncs, té aquest efecte positiu per la població o si, com diu el Mateu, acabem pagant més pel tiquet, que jo crec que llavors serà una inversió fallida totalment.
Sí.
Feia referència a aquesta ecologia més radical.
Sí.
Després d'haver estat... Quant temps portes fent la carrera?
Estic a màster 2, porto 5 anys.
Màster 2, o sigui, ja no és ni carrera, és màster, o sigui,
sí.
Ja és el plus. Després de tots aquests anys estudiant sobre aquesta mateixa temàtica, deies, ecologia més radical.
Sí.
Explica'ns aquesta idea, perquè crec que és interessant també conèixer des del punt de vista d'una persona que s'hi està dedicant 24-7 en aquest tema, conèixer també el vostre punt de vista, perquè a mi, per exemple, em parles d'ecologia radical i jo no tinc ni idea, saps?
Sí, sí. Bueno, quan es diu radical en filosofia es parla d'un moviment de pensament que el que vol és buscar l'arrel del problema, perquè etimològicament... Bueno,
és una aliada.
Etimològicament, radical vol dir que vas a l'arrel. I vas a l'arrel del problema. Llavors, ecologia radical és aquesta ecologia que busca darrere dels problemes ecològics, però també socials, bueno, sexistes, etcètera, etcètera, quin és el problema. I hi ha diversos, evidentment, però un d'ells és el capitalisme. Llavors, una ecologia radical és una ecologia anticapitalista. Jo em concentro més sobre l'ecologia radical de tendència libertària, o és a dir, anarquista, i bueno, pensar doncs, com Murray Bookchin d'Amèrica, que us recomano.
Molt bé, no, està molt bé, perquè aquí ens interessa que ens feu recomanacions per veure si realment aquesta gent que ens escolteu podeu treure un suquet d'aquestes entrevistes i us desperti alguna consciència que a vegades no va tan malament.
Pues aquesta ecologia anarquista, li diu ecologia social, i en realitat és bueno, pensar que la crisi ambiental, que sigui climàtica o de destrucció de la biosfera, etcètera, etcètera, és una conseqüència més de la dominació de l'home sobre l'home i de l'home sobre la dona, i que al final l'única solució és abolir totes aquestes dominacions i repensar completament la societat.
Clar, però això s'hauria de fer a escala mundial. Et preguntarà la gent, ja, però és que això ve de molt enrere, això ve de la industrialització i de més enllà, no?
Bueno, la qüestió, si bueno, és aquí on es torna més interessant, és que comença a veure doncs, què socialment guardem i què no guardem. I sí, comença amb la industrialització, però no la indústria, és a dir, la industrialització és problemàtic a partir del moment on és una industrialització capitalista que el que vol és l'acumulació de riqueses i per això només es pot destrossar.
Totalment. És a dir,
només es pot destrossar el planeta.
És possible que la gent d'un poder adquisitiu, podríem dir, més baix estigui més conscienciada amb aquest tema? Que les grans fortunes?
Sí, bueno... hi ha una cosa bàsica, que això també s'oculta molt justament del costat del capitalisme verd i de les teories no liberals de l'ecologia, etc. És que quan es fan estudis, sempre bueno, es veu clarament que la població més precària és la població que contamina menys, que té un impacte ambiental molt menys important, perquè, bueno... coses molt bàsiques, vull dir. O sigui...
Que no tenen un pedazo de cotxe,
exacte.
Que no tenen un pedazo de casa, no?
No van anar en helicòpter a tots els llocs, no tenen una mansió de 4 milions d'euros, etcètera, etcètera. I llavors, per això, al final, la consciència ecològica que es promou des de les altres esferes de fes el teu petit gest, etcètera, és bueno, una ecologia burgesa que no pensa en la realitat social de les persones. I aquí a Andorra, bueno, és molt clar, no? Qui té cotxes i qui agafa l'autobús, bueno, pues, podem veure aviam a qui hem de parlar. La població, jo crec que la població precària, no sé si tenen una consciència ambiental o no, això suposo que la gent entre ells sí i d'altres no, però la qüestió és que ells no tenen un impacte ambiental que tenen altres parts de la població, com la burgesia andorrana, etc.
Aquí, en aquest cas, et dirien... O sigui, tu ets partidari d'aquesta frase de per petit gra d'arena que posis, no? El petit gra de sorra, d'un a un, no? Anem fent feina. Això és així o realment, des del teu punt de vista, creus que no?
Bueno, evidentment és important nosaltres, individualment tenir un pensament quan fem accions i de tenir, quin impacte tindrem, etc. Però això és una mica vendre la moto, no? Perquè al final, qui pot actuar de veritat? La persona que fa pipí sota la dutxa, perquè això és el ecoses de base, o la persona que pot decidir si construïm o no un heliport, si continuem amb un sistema d'importacions on l'objectiu és... I, per exemple, bueno, ara Andorra és un dels problemes és l'habitatge, no?
Sí, totalment.
Bueno, l'habitatge té vincles molt directes amb la qüestió ambiental perquè és un turisme de massa que fa augmentar el preu dels lloguers, perquè tenim estrangers que venen aquí fora, però no estrangers de classes populars i que necessiten venir a Andorra per treballar, són gens que venen aquí per extradir els diners, per no pagar impostos, etc. Youtubers i companyia, i són aquesta gent que tenen un impacte ambiental nociu. Llavors, si comencem a posar aquests vincles entre totes les diferents lluites, que és el que intenten de fer els l'ecologia radical, anarquista i companyia, pues és com comencem a veure que al final l'única solució és transformar radicalment la societat. I això té moltes...
Fàcil no és,
i aquí hi ha debats, entre filòsofs es peguen entre ells per saber com s'ha de fer, etc. I els marxistes no estan d'acord amb els anarquistes, que tampoc estan d'acord amb els socialistes, etc.
Bueno, això és una cosa que sempre ha passat, el fet de que ningú es posi d'acord per tirar endavant una societat, això em sembla que ha passat durant moltes èpoques de la història. Però veurem a veure com avança tot plegat i si finalment podem aconseguir una societat més conscient de tot el que estem fent pel planeta, que al final és casa nostra.
Sí.
I a banda d'això, per molt que estiguin investigant a Mart, ens haurem de quedar aquí. Vull dir, és el que hi ha.
I a més, els que fan les investigacions a Mart no són gent molt freqüentable quan fan saluts nazis, etc.
Sí,
no cal.
Vist així, d'aquesta manera, crec que és millor anar a Saturn.
Potser que hi vagin ells sols.
Mateu, tornem al que serien aquests estudis. Sí. Per què vas decidir anar a estudiar a França i per què vas decidir continuar tota aquesta, a banda, com dèiem, de la carrera, continuar amb el màster?
La meva mare sempre va... quan era petita estudiava al Lycée Français i va anar a estudiar a França, i el meu pare és francès. I llavors, va ser una mica natural, no?, de mirar només cap a França. També hi ha una qüestió bàsica, és que el preu de les universitats no és el mateix, costat espanyol i francès, però tot i així, no sé, vaig mirar més cap a costat francès, perquè està al Lycée, t'orienten més cap a França, i hi ha una noia que estava a l'escola on jo estic ara, que és l'École Normale Supérieure de Lyon, i que va venir a presentar el que va fer la seva vida, no? I no sé, va parlar molt bé i vaig dir, jo això m'interessa. I la veritat és que després del batxillerat estava una mica perdut de saber, no sé què vull fer. I a França hi ha les classes preparatòries a les grans escoles, que són 2 anys o 3, depèn, per preparar-te a un concurs per entrar en una escola.
Oh.
I són formacions bastant obertes. Jo feia història, filosofia, francès, espanyol, geografia, i bastant
més
obert.
Més genèriques,
sí,
no?
Sí, és bastant genèric. Camp literari, però genèric. Després hi ha altres a camp científic, però jo estava aquí. I llavors també és una manera per evitar d'escollir sortint del batxillerat, anem a posposar el moment on es farem la decisió de què vull estudiar. Llavors, després vaig entrar a l'escola, i a partir d'aquí vaig veure que el que jo volia era fer filosofia, llavors vaig anar al Departament de Filosofia, i aquí estic. I després, aquesta escola són 4 anys, llavors el màster està, en plan, si entres a l'escola fas el màster.
Vale, o sigui, va tot junt.
Sí.
És a dir, aquests 2-3 anys de preparatori serien com si fos un inici de carrera?
Sí.
No? I després el màster ja estaria dins a l'escola.
Sí, fas un any, que és el tercer any de grau, perquè a França són 3 anys, i després 2 anys de màster.
És bo que hagis fet referència a aquests 2-3 anys de preparatori, perquè sí que és cert que moltes vegades, quan acabem el batxillerat, estem perduts.
Sí.
Però perduts, perduts, perquè dius, o ho tens tot molt clar i decideixes què és el que vols fer a quart de l'ESO, o inclús abans, no?
Sí.
Amb els diferents sistemes educatius, enteneu-me, o directament, quan arribes a la final del segon de batxillerat, dius, val, què faig? Un FP? Un grau superior? Què faig?
No, i a més a més que a l'escola, no, en plan, al batxillerat no veus totes les possibilitats que hi ha. I llavors la gent s'acaba orientant sobre les coses que coneix, i això, bueno, això, part de les desigualtats socials que produeix, però a més, o sigui, hi ha gent que no sap on va i està perduda, perquè han hagut d'escollir molt d'hora, i a més, ara el sistema francès han de començar a escollir una especialització a partir de segonda, primer o segon, no sé, però que és a dir, 2 anys abans d'acabar el batxillerat ja t'estàs orientant cap a què vols fer.
O sigui, amb 15-16 anys, amb 15-16 anys has de saber a què et vols dedicar la vida.
Sí.
És duríssim,
sí, perquè
això.
A més t'ho presenten així, que sí. al final pots fer uns estudis i acabar fent altra cosa.
Exacte.
Però t'ho presenten com la decisió de la teva vida que et canviarà i cuidado, fes cuidado, has d'escollir bé, perquè si no...
Mira, jo t'explicaré una cosa. Jo quan estava abans d'acabar quart d'ESO, amb 14 anys, jo volia fer 2 carreres. Ojo, cuidado, que després vaig decidir que no, perquè no era viable, eh? Però una d'elles era física i l'altra era periodisme. Al final em vaig decantar per la segona, però al final vaig pensar, números jo, no. Llavors, clar, dius, és que clar, amb aquelles edats, dius, la pots pifiar molt gran, o sigui, pots fer una patinada monumental, perquè t'hauràs estat formant per una cosa i després al final no acabarà sent així. Però sí que és veritat que en molts casos ens hem trobat doncs, de gent que va començar una carrera i després va dir, oye, que això a mi m'és igual.
Sí.
I van començar una altra. Per tant, aquesta opció sempre la tenim i això també cal recargar-ho per a aquesta gent que ens estigui escoltant i que us estigueu plantejant què fem la vostra vida. Tranquil·litat.
Sí.
Teniu
sí, no,
temps.
No decidiu ara. Jo el que penso és que has de mirar aviam el que t'agrada. Si tu ets molt escolar i t'agraden les matèries que has fet a l'escola, doncs endavant i continues fent això. Si tu el que t'agrada és, no sé, si tu veus que l'hoteleria té aquesta cosa que et pot agradar, doncs tira cap allà. No et plantegis de saber aviam com aconseguiré fer diners i com aconseguir... Bueno.
No, perquè llavors no viureu.
No.
Perquè si ens hem de basar només amb els diners... Perquè, mira, ara que ho dius, sortides professionals, sortides en aquest sentit, amb el que has estudiat tu, Mateu, què hi ha?
L'avantatge de l'escola on estic jo és que és, bueno, les grandes écoles a França és com, bueno, amb aquest mèrit de la meritocràcia on tothom treballa per guanyar el que té, i és conegudíssim que funcionem superbé, pues a França hi ha 2 sistemes d'universitats. Tens les universitats normals, com a tal, i després tens les grandes écoles, les grans escoles, que ja, el nom ja és bastant poc humil, i és com tenen un prestigi superior.
És a dir, que si tu has anat amb aquest grand école, és molt més fàcil que tinguis aquesta feina posteriori, no?
I jo a l'escola on estic, la majoria de les... Bueno, hi ha molta gent que se'n va cap al... Perquè al principi l'origen de l'escola és formar professors d'universitats i de secundari. Llavors, bastanta gent va cap allà. I després tens una gran part que se'n van cap a les institucions públiques franceses i que acaben sent els funcionaris d'estat i companyia. I
en el teu cas tiraries més cap a funcionari d'estat?
No ho sé.
També podria ser funcionari d'Indorra, no? I tornes a casa.
Bueno, jo estic perdut. Perquè... No, aviam, jo tinc 2 opcions. Una seria fer, ensenyar un chercheur, en plan recerca i...
Innovació? Bueno, estudis i recerca,
sí,
no seria?
Sí, és profe d'universitat i que fa recerca al costat. I ONGs, associacions, etc. Perquè, a més a França, a nivell professors d'universitat de filosofia estan bastant saturats i llavors poques sortides.
Clar, és que és important que sempre ho diuen, que quan tu decideixes què és el que vols fer, no, amb l'únic que t'has de basar no és amb les sortides professionals que tindràs, perquè al final és el que deies tu, Mateu, que pots estudiar una cosa i a partir d'aquella base acabar treballant d'una altra completament diferent, no? Sí, sí. Llavors, bé, està bé que tinguis dues opcions per tirar endavant,
Sí, bueno, és una mica opció A, opció B, i l'opció B serà més l'opció A als primers moments, sobretot.
Bueno,
però
la
ja
qüestió és tenir opcions,
sí, sí, sí,
que és important. Mateu, per anar tancant, el que sempre m'agrada molt preguntar-vos, quin és el top 3 d'assignatures que més us agraden i la única que menys us agrada o la pitjor que heu trobat en aquests anys d'estudi?
Els meus anys de filosofia? A mi m'agrada, bueno, evidentment, ecologia política, filosofia política. Quina podríem posar en tres? Bueno, ja, l'avantatge de la meva escola és que pots fer pots agafar classes a les altres
Optatives, departaments. Optatives, que diguéssim.
Sí, I les classes de sociologia són molt interessants.
Sociologia, superinteressant també,
Sí.
I l'única que diries, aquesta a mi no m'ha agradat, no m'ha servit de res.
Jo quan comencen a parlar de Plató i dels filòsofs antics... bueno,
filosofia històrica seria aquesta.
Sí, això més complicat.
Bueno, no està malament. A veure, Mateu, hem fet aquest top 3, hem fet el top 1 de la que menys t'ha interessat. Un consell per a aquesta gent que ens estigui escoltant, que el que dèiem, que encara no ho tinguin clar, que els agradi el món de l'ecologia, que sigui, doncs, que puguin seguir les teves passes, si Déu vol.
Un consell, no sé, jo, que mireu el que us agrada a vosaltres i després, bueno, també és una qüestió de fer com es pot, no? I amb els recursos que tenim, però de no dir-se que, en plan, no d'infravalorar-se a si mateix, evidentment, sobretot les dones, perquè en aquest camp la sociologia feminista ha demostrat moltes coses. Però, bueno, està obert i intentar i provar. I si amb no a males, doncs no passa res, farem un canviament de carrera que tampoc és... Que no passa, no és un... Com es diu? Que no
és una taca negra.
Exacte.
A l'historial.
No. Això de repetir es veia malament quan ets més petit, però a partir del món de l'universitat ja tothom repeteix, tothom canvia de carrera.
Al món de l'universitat, si treus un 5, dona gràcies,
exacte,
no?
Exacte. Estàs molt content, és el que busques.
Mateu Braque, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer tenir-te aquí.
Igualment.